L'entrevista, dimarts i dijous a les 10 del matí a la Cala Ràdio. Activitats, protagonistes, entitats, personatges, preguntem el que tu vols saber. Tots els dimarts i dijous, l'entrevista, a les 10 del matí. I en diferit a les 9 i mitja de la nit i els dissabtes i diumenges al matí a partir de les 10 i mitja.
Bon dia des de la Cala RTV. Avui a l'espai de l'entrevista ens acompanya el mossèn de la Ametlla de Mar, de la parròquia de la Ametlla de Mar, mossèn Antonio Bordàs. Bon dia, mossèn.
Bon dia.
Bon dia. El tenim amb nosaltres pel motiu d'un llibre, que s'anomena Parròquia de la Purificació de Maria de l'Ametlla de Mar, un llibre en el qual ens parla de la parròquia, però també de tot el que hi ha darrere, de la seva simbologia, de tota la religió que ens desprèn i que ens aporta aquest monument, podríem dir, que ja forma part del patrimoni del nostre municipi. Mossèn, hi ha moltíssimes coses que explicar en aquest el llibre, i crec que molta gent que som d'aquí de l'Ametlla de Mar no coneixem, perquè és l'església, és la parròquia on molts han rebut els sacraments, però no l'hem conegut des d'aquesta vessant. Si li sembla, abans d'entrar potser a parlar d'algunes de les imatges o potser més de la part més religiosa, sí que m'interessa molt la part de patrimoni, no? d'aquesta parròquia que es va començar a construir l'any 1927,
sí,
que llavors va tindre la Guerra Civil pel mig, però que va acabar cap als anys 60 ja, per la seva complexitat també interior, sí, per tant, tota una obra que va durar molt de temps, no, mossèn?
Sí, és veritat. Sempre els edificis, quan se fan les esglésies, ja tenen una estructura determinada, així hi ha com un estil clàssic, i llavors, pues, com que ha de durar, tenim una església, ha d'albergar molta gent i se pretén que duri molt de temps, en veritat, intenten fer-la a consciència. Hi ha, pues, una estructura, una construcció, clar, normalment, pues, tenen un estil, les esglésies com les cases tenen un estil. Ja, si nosaltres veiem una miqueta, pues, tot el món de les esglésies, doncs hi ha, per exemple, les esglésies romàniques, esglésies gòtiques, renaixentistes, barroques, i després esglésies actuals, que sempre agafen alguns elements de les esglésies antigues, veritat, i llavors les actualitzen. Diguem, però quin estil té aquesta església? Doncs bé, l'estil, direm, doncs és un edifici gran que té tres naus, hi ha una sèrie de pilastres, diríem, bueno, no són prèviament pilastres, però bueno, uns elements que van diferenciant la nau central de laterals. Després també se solen fer, doncs, capelletes al costat o altars, com seria abans. Ara normalment no se fan altars perquè va canviar bastant tota diríem, la concepció de la litúrgia. El Concili Vaticà II, i realment la missa se celebra a l'altar major. Abans els capellans celebraven, per exemple, misses particulars a les capelletes de dalt, per això feien altars, i està el retaule i l'altar. L'església, doncs, és bonica, en si és una església bonica. Té tota una... La pintura, doncs, li van donar un to així viu, alegre, i la gent que ve a veure-la també, doncs, els agrada. Sobretot després, quan es va acabar la construcció, després va pensar en donar-li un sentit, donar, pues, una sèrie, a veure, què és el que volem fer ressaltar aquí en aquesta església. I llavors se va pensar, doncs, en l'element principal, que és la Mare Déu de la Candelera, la Purificació de Maria, presentació de l'Infant Jesús al temple, doncs va començar a fer-se al voltant d'aquesta idea.
Aquesta església té alguns petits tresors, no?, que a nivell pictòric, però també alguns secrets, no?, que a vegades, doncs, com dèiem, des de l'Ametlla de Mar tampoc no sabem. Des de podem parlar, com deia vostè, de les imatges, no?, aquestes imatges, el simbolisme religiós, sí, que hi ha darrere de totes les imatges que hi ha a l'església, però també d'altres curiosos, no?, com pot ser senzillament l'Escolanet, no?,
sí,
que el tenim a l'entrada, que ja forma part quasi de la família,
el Pepito,
que tothom el coneix, sí, o de les campanes. Si li sembla, com comencem amb les imatges que vostè ja apuntava a l'inici d'aquesta conversa, no?
Sí.
Per què aquestes imatges i no unes altres?
Bé, clar, ja, si nosaltres anem a l'altar major, diguem a la capçada de l'església, el que es diu el presbiteri, l'àbside, el cap de l'església, l'església, ja he dit que té planta de cuir llatina, té quasi 23 metres de llarga, 12 d'ample, uh-huh. amb les tres nous, i llavors està la capçalera, té forma de planta de creu, per tant, la capçalera, la porta pues, dona la sortida del sol i l'àbside, doncs, diríem, al ponent, no?
A des a oest.
Sí.
No?
Sí, llavors, doncs, allí hi ha una sèrie de... el quadre central és el quart misteri de Goig del Rosari. Allí van pintar en llenços els cinc misteris del Rosari. Ja sabeu que hi ha quatre grups de misteris. Està el de Goig, que estan aquí a l'església, després el dolor, de glòria i de llum. Aquests misteris de llum els va afegir el papa Joan Pau II, Sant Pau Joan II. Va dir, també podríem meditar alguns misteris de la vida de Jesús, i aquests són els de llum. Però aquí estan tots representats els de Goig. Uh-huh. Són els primers misteris. I llavors el quart el van posar al centre, perquè és la presentació de l'infant Jesús al temple. La litúrgia ha ressaltat, en primer lloc, la presentació de Jesús al temple i al costat de la Mare de Déu. La festa abans tenia, com a, diríem primer, la Mare de Déu. I ara, diríem, com la vam posar en segon apartat. Però bé, bueno, no vol dir res això, és important igual, no? Però vam fer ressaltar la presentació que la presenta Maria i Josep. Per això estan en l'escena, el quadre central està la Mare
central.
De Déu. Exactament, que el porta en braços i el mostra, no sé si m'hi veu, a Anna, després alguna gent que està allà a l'escena, que miren, Sant Josep, que està al costat, que porta els dos colomets, no? Els pitjons, després la gent que puja dalt, és a dir, envolta l'escena. I després aquesta imatge també està pinta la imatge que hi ha de fusta policromada. La pinta dalt, clar, no fa una altra imatge el pintor, perquè abans de la pintura estava la imatge, veritat, encara que és després de la guerra. La imatge després de la guerra, que alguna gent la conserva aquí, la fotografia, doncs era petiteta, és a dir, era l'altura, si veus la fotografia, dels candelobres. Uh-huh. Que si tenien tres o quatre pams, seria així, una cosa així, la imatge era petita. Aquesta és més gran, pareix que té un metro 33 centímetres, és prou gran. I es veu policromada, està feta vestida, no és per a posar-li roba damunt, com algunes imatges, sinó que ja és molt bonica de si. I si es restaure, dona pues, un color molt bonic. Aquestes imatges estan recent, però a vegades hi ha imatges antigues. Jo que vaig viure molts anys a Flix, amb els meus pares, que vaig estudiar des d'allí, encara que no soc de Flix, llavors a l'ermita del Remei hi ha una imatge que és gòtica, imagina si és antiga, i que se va portar des de la parròquia allà a l'ermita. I allí va haver un ermità, la va guardar, va començar a comentar el culte, i després aquesta imatge estava vestida. I, claro, van pensar, bé, si és molt bonica, no? Perquè ja està feta vestida, policromada, i en colors, i li van trobar el vestit, i llavors és una imatge preciosa, com ara la que tenim aquí. Uh-huh. És a dir, que això s'ha de mirar pues, com, quina intenció van tindre els que la van fer, veritat.
Uh-huh. És sapigut, podríem dir, que hi ha la Milla de Mar, no? la devoció que hi ha per la Verge Candelera.
Sí.
No sé si vostè, a l'hora de fer aquest llibre, mirar els arxius, no? Ha intentat també buscar, no? També ho reflexa el seu llibre, que de moment
miqueta,
no ha pogut no? arribar a desvetllar el per què, no?
Sí.
Però,
a vegades no se sap, a vegades.
A vegades no se sap, no? Però sí. Una mica saber el per què es va escollir, no? la Mare de Déu de la Candelera.
Perquè el motiu. Bé, també és alguna idea que té, que l'ha dit algú del poble, en veritat no és meua, doncs pot ser que si el poble està bé, pues abans, com va vindre la gent, va fer un peregrinatge de població, va anar creixent, però depenia del Perelló. El Perelló pues, era el municipi més a l'interior, com sols passar, després va anar creixent per aquí, per la Mella, va vindre gent, després també l'Ampolla, i clar, pues, allí, el que pareix, pues, ja les festes majors s'han celebrat des de fa molts anys a Sant Antoni Abat, que és el mes de també el gener, i potser agafar una festa que estés així adient, diríem, unida, no?, a aquesta festa major. Pot ser sí, o no sé, pot ser, a vegades hi ha una devoció d'una persona d'una família que fomenten la devoció a la Mare de Déu i llavors doncs comença a ser la patrona del poble, o un altre, o un altre, o un sant, o a Jesucrist, el que sigui. Per exemple, jo vaig estar també un temps allà de mossèn, bueno, quasi 11 anys, a Xerde de Pols, i llavors se ve en aquesta mateixa pregunta. Diu, per quin motiu doncs Sant Martí, se fan les festes majors a Sant Martí de Tours, a l'11 de novembre. I diu, bueno, pues sí, perquè va bé, allí està a la vora del riu, hi ha moltes inundacions, és veritat, al riu, i a vegades el poble, quan hi havia els pantans, queda tot anegat, el poble, és a dir, i perill, i a vegades moria gent, ofegada. I llavors, pues, se veu que la inundació que va fer a final del segle XVIII va ser tan intensa, allí diu els llibres, que va pujar 5 metres l'aigua, vol dir que l'església 5 metres, no? La va inundar i moltes vegades se'ls van portar. I llavors la gent va anar a resar allà dalt, a la muntanya, a un pla que diu el pla de Sant Martí, allí hi havia una ermita que va durar molt de temps, ara no existeix, ja. Se va destruir pel que sigui. I llavors van anar a resar la gent a Sant Martí, i llavors doncs, van prometre a fer la promesa que farien festes majors en aquell moment. I jo per casualitat ho vaig trobar escrit entre ratlles dintre d'un llibre dels que tenim el llibre de la parròquia, no? Que fem les partides, pues, les reixemes, i estava escrit allí, per aquest motiu són les festes majors. Perquè la iglesia està dedicada a l'Assumpció de la Mare de Déu, a l'agost, el 15 d'agost, però que aquest dia no se fa festa major, és per l'altre, l'altre motiu. I ja, pues, ja fa més de 200 anys que existeix. O a vegades també és per devoció d'una família. A vegades hi ha poblacions que una família posa una imatge, la gent comença a tenir devoció i llavors se fa la festa. I a vegades no se sap dir, perquè mira, fem esta devoció, posem esta imatge, i a vegades potser és la corrència d'algú. És a dir, que a vegades no se sap. O a vegades és un fet puntual històric, com una promesa que fa el poble per alguna cosa, per alguna malaltia, per alguna peste, per el que sigui, perquè van invocar.
Per tant, podrien ser diversos, no?, els camins pels quals l'Ametlla de Mar, no?, ara té els seus filigresos, tenen aquesta devoció per la Verge Mare de la Candelera. Tenim altres coses curioses, també, per exemple, les campanes. Vostè també dedica una especial atenció a les campanes, que ara són electròniques, tothom ho sap.
Ara sí, però abans se m'ha de navar.
Sí, però abans vostè inclús cita, no?, que es podien escoltar a diversos quilòmetres de la força, no?, que tenien.
Depèn, no?, si són molt grans, no? Sí, depèn del volum, veritat, perquè hi ha campanes que són molt grans, clar. Ja ho recordo que cito aquí a Batea, que hi ha el campanar que té 36 o 37 metres, i hi ha unes campanes enormes. I llavors, quan sonen, pam, tot el sonido va estenent-se i se sent a diversos quilòmetres. Veritat, si hi ha, diríem, una mica de pau, si hi ha soroll de motors, no?, i de cotxes, no?, perquè això mata tot el sonido. Però bé, aquí penso que se sentiran bastant de tot el poble. L'únic, clar, a les campanes, clar, quan no hi havia motors, veritat, el sonido era més
diferent,
clar,
no? So.
Però ara, clar, mata molt tot el, perquè estem sempre més de sorolls avui dia. Cotxes i també aparells de casa, veritat. Però, clar, la campana sempre ha sigut un signe important. Abans, quan, per exemple, anaven caminant, abans que anaven els caminants d'un lloc a l'altre, les campanes, pues, es feia notar de que hi havia un poble a prop, la campana, perquè abans sempre se feien, movien a base de pesos, i se'ls donava corda a rellotge, i a vegades durava una setmana, donava corda a rellotge, i llavors doncs, el so de la campana orientava, i sobretot també per a l'hora de treballar, a l'hora de fer les coses, a l'hora de dinar, a l'hora de sopar, les campanes, a l'hora de les misses, i anunciar moltes coses. Les campanes anunciaven pues, el toc de missa, un difunt, un bateig, a tocar foc, és a dir, doncs sigui, no? Hi ha molta, molta cosa de les campanes.
I tant. Encara avui dia, no?, encara, sobretot als pobles, tot i que, com vostè esmenta, no?, la velocitat de la vida ha anat augmentant-se, no?, hasta avui dia, però que encara als pobles s'està pendent quan toquen les campanes, no?
Sí, clar, sí, exactament.
Per saber, com vostè diu, que marquen diversos events, circumstàncies del
municipi. No?, per això té una funció important, avisar.
Una altra de les coses curioses també que he trobat en aquest llibre del que avui conversem, Parròquia de la Purificació de Maria del mossèn Antonio Bordàs, també és el rellotge, aquest rellotge que trobem aquí a la Casa de la Vila, aquest rellotge que és una peça de museu,
No? Ara sí, ara sí.
Ara ja sí, no? De l'any 1945, molta gent, m'incloc jo, ho he descobrit, avui llegint algunes de les pàgines d'aquest llibre, no? Que clar, lo veiem allí, però no l'ubicàvem, està aquí a la Casa de la Vila, la gent no el pot veure quan entra.
Sí.
I ningú, no ho sé, ningú mai a mi m'ho havia comentat, de d'on era aquest rellotge, la seva funció. M'agradaria que mos ho expliqués, perquè clar, ho he trobat molt curiós.
És la mecànica, era un rellotge mecànic, això estava fet, ho vam fer allà a Roquetes, hi havia una fàbrica, però clar, ara pues, ha anat ja perdent, perquè ha canviat tota la manera de fer els rellotges. Ara ja tot està en mecànica, tots aquests engranatges ja no es posen, perquè això ho ha substituït l'electrònica. Igual són les campanes, igual, i més puntuals. Abans, doncs, estos rellotges mecànics, doncs, i el meu pare va treballar a Frigio, una empresa, i després, quan el temps que tenia lliure, feia de sacrista a la parròquia, i li donava corda al rellotge. I llavors, clar, a l'estiu i a l'hivern, doncs, a vegades s'atresos avança, veritat, perquè la dilatació del ferro, veritat, doncs, això provocava i anava molt en cuidado. Vol dir, doncs, que estava la mecànica, doncs, unida a tot. Ara, claro, ja no hi ha la mecànica, no? Toquen les campanes molt grans, tot, i ja no hi ha res, és a dir, un petit ordenador, en veritat que ho va movent tot. Això ha canviat, però era una cosa, encara també, a part d'aquesta cosa, que també se pot, per exemple, tocar, voltejar, les campanes, volia, però se pot fer a mà. Estes estan fixes, tenen el jou, és fixe, però altres volte, ja de totes maneres. Normalment, quan se feia a mà, si hi havia quatre campanes o cinc al campana, quan se feien les festes majors o una data important, se voltejava i pujaven homes a donar voltes. Aquí no són així, no són mòbils, són fixes del jou. I llavors tenia un so, cada campana té dona una nota, perquè sigui faci una harmonia, veritat, no donen tota la mateixa nota. És més gran, més petita, i llavors el conjunt és bonic, el voltejar. Aquí també la campana més antiga és molt antiga, 1800. 48 és una campaneta que la devien posar a la primera capella, se suposa, és veritat, i va anar conservant-se. Diu, me feci, tal, me feci, me va fer, no? Le posa en llatí, el que va fer l'empresa que la va fer. És petiteta, però per avisar un nucli de gent, com ara una ermita. A l'ermita hi ha una corda i hi ha un ansa al costat i va tirant i s'ha d'agafar el joc de la campana perquè pugui voltar i així pot donar un so molt característic a les ermites. Aquesta pues, també té aquesta manera de ser.
Per tant, aquesta campana també una de les petites joies, no? Que té,
sí, és
que
el té més antic, exactament.
Que té la parròquia de la Mira
abans de Mar, ser, no? Abans de ser parròquia, és a dir, perquè si és el 59 i el 58, doncs abans de ser parròquia, que devia vindre el mossèn per avisar la gent, devia vindre el Perello, se suposa.
Llavors també dins d'aquest llibre parla de diverses coses, que clar, avui no tindrem temps d'entrar una per una, però sí que també parla de la capella de Calafat i la de Sant Jordi, i també ens parla de Corpus, de fet aprofitant que ha sigut aquest passat cap de setmana,
sí,
no? D'aquesta festa de Corpus, una de les més antigues que daten de
la Iglesia Catòlica,
no? De l'edat mitjana ja,
sí.
Una de les més antigues, i per tant aprofitant que avui el tenim aquí, m'agradaria també que fes una valoració, no? D'aquesta...
De la processó,
com va anar, no?
En primer lloc, si mirem l'origen del Corpus, és com una exaltació popular a l'Eucaristia. És a dir, que es fes, pues, ja se va fer un ofici, una celebració i després una processó. Això va ser en un motiu de que un teòleg va negar, en certa manera, la presència real de Jesucrist en l'Eucaristia. Això venia d'un teòleg francès, Gregorio de Tours, però després doncs, va promoure una religiosa, el primer Corpus de Lieja, i va ser una festa que va tindre bé, doncs una gran celebració en tota la Iglesia Catòlica. I llavors el Papa l'acceptava tota la Iglesia. I llavors van començar a establir-se processons a grans ciutats d'Europa, i a Barcelona també, doncs, i després a Tortosa també, van començar a fer-se. I després els pobles, doncs, han anat una mica més tard, no? Però l'han fet i també té un ressò bonic. Primerament perquè participen els xiquets de la primera comunió, els pares, la gent del poble que vol participar, i també aquí, doncs, des de fa, per ser que són 31 anys, veritat, doncs fa aquest treball artístic tan bonic que són les alfombres. S'agafa molts motius. Aquest any, per exemple, predominaven molt les flors, els colors, veritat. Allò que diu Gaudí, la naturalesa és polícroma, veritat. No té un color de molts colors, veritat, l'arcoiris té molts colors, veritat. Pues els colors també donen molta, molt de vivor, és com ara una exaltació de la naturalesa, de la part artística, i per exemple, pues sempre quan s'adornen en vegades en monestirs i en esglésies, quan hi ha columnes, capitells i això, doncs se posen molts elements de la naturalesa, plantes, flors, animals, s'adornen. I també se posen motius religiosos, és a dir, està l'altar, se va posar també se va dibuixar l'església de Sant Jordi, hi havia alguns motius, a vegades cada any varia una miqueta, no sabem per què se posa sempre el mateix. Recordo que un any hem posat el nom de la primera comunió, o també un any vam posar al carrer quan dona la comunió, el mossèn, els xiquets, són motius bonics. L'important és que se faci conjuntant i se doni un motiu artístic a tot el que se fa.
Mossèn, molt per bé. La gent que ens escolta, ja per acabar, aquest llibre tot que vostè ha escrit de la parròquia de la Purificació de Maria de la Milla de Mar, aquesta explicació religiosa, si algú el volgués veure, adquirir, com ho podria fer?
El tinc allí a la parròquia. Es van presentar, no ho he dit, el van presentar un dia. Va vindre un amic meu, Anton Moner, i el va presentar a la parròquia un dia després de la missa. Va venir un grup de gent i bé, simplement és un... no hi ha moltes coses, veritat. Vaig intentar donar una miqueta d'unitat i agafar el més important, perquè hi ha moltes coses a dir, veritat, en les parròquies. I a vegades pues, has d'anar a seleccionar el material i redactar-lo i donar-li pues, una miqueta de sentit a tot el que fa. Té una part històrica, la de religiosa. I el tinc a la parròquia, si algú el vol, pues, allí ne tinc. És bonic perquè després també coneixes totes les coses. Quan entres a l'església, si llegis aquest llibre, pues, ja te dona un sentit. L'altre dia vindrà un grup de xiquets que eren d'allà de Girona i... Anem amb dos mestres, jo estava allí en un grup de gent, estàvem resant el rosari, i va dir, ai, us podria explicar com era l'església? Sí, vaig fer un resum de l'església i la gent ja quan entra i ens explica els 3 minuts el que és l'església i ja la comencen a entendre. Veus? Clar, són dues maneres d'entrar a l'església. Veus que totes són iguals i si un te l'explica d'una manera breu, doncs pues, mira, pues ara entenc, mira, aquí hi ha un anagrama, l'anyell que hi ha dalt al presbiteri. Doncs bé, és un símbol de l'apocalipsi. O també quan parla del crismó, veritat, símbols de Crist, o també totes les pintures que hi ha a l'àpside, la forma de Déu Pare, el triangle, els àngels, el cor dels àngels, tot això, pues, bueno, dona un sentit de les famílies que han anat pues, intervenint en tal cosa, tal altra, en l'altar. Pues, bueno, el tinc allí a la parròquia, la pregunta és té resposta, el tinc allí a la parròquia, si algú el vol, pues, que vingui per allí.
Molt bé, doncs moltes gràcies avui al mossèn de la parròquia de la Milla de Mar, mossèn Antonio Bordàs, per haver vingut aquí als estudis de la Cala RTV i haver-nos parlat d'aquest llibre on, com dèiem a l'inici, ens apropa una mica més en aquesta parròquia de la Milla de Mar, en aquesta església que teníem, tant des d'un punt de vista com patrimonial, com religiós, com històric.
Exactament, és on se troba la gent i també pues, anem a Sant Jordi, a Calafat, com m'has dit, i allí té el sentit que Sant Jordi es va dedicar a la Mare del Carme i a Calafat a la Mare de la Mercè. Però si se recullen aquestes coses també, després me'n recordem, veritat. Ja vaig anar preguntant a la gent i m'anar informant de tot això.
Doncs, vale. Moltes gràcies.
Gràcies a vostè.
L'entrevista, dimarts i dijous a les 10 del matí a la Cala Ràdio. Activitats, protagonistes, entitats, personatges, preguntem el que tu vols saber. Tots els dimarts i dijous, l'entrevista, a les 10 del matí. I en diferit a les 9:30 de la nit i els dissabtes i diumenges al matí a partir de les 10:30.